Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Els sneakers, les bambes, els quets, cadascú ho diu d'una manera, el calçat esportiu està de moda i s'utilitza en el dia a dia cada vegada més a la pràctica d'activitats esportives i no esportives. El boom d'aquest tipus de calçat ha deixat arraconades les sabates de taló entre les dones, per exemple. I avui en volem parlar. Volem parlar amb el doctor Xavier Hortas, que ell és doctor en podologia pediàtrica dins del programa de doctorat de cures integrals i serveis de salut de la Universitat de Vic. Molt bon dia.
Bon dia.
Ara estàvem parlant d'això, de que cada vegada s'utilitza més aquest calçat esportiu, que abans es feia servir només per esport, però que ara ja es fa servir el dia a dia. I no sé si això és sa o no és sa.
Bé, no és el més adequat, perquè són calçats que van sorgir, es van originar per fer esport, per fer diferents tipus d'esport. I a partir d'aquí s'han anat utilitzant, doncs, per anar pel carrer, per caminar, i a més les característiques han anat variant una mica.
En quin sentit han anat variant?
Han anat variant a pitjor, perquè han vist que el calçat esportiu, amb una sèrie de característiques tècniques molt específiques per jugar a bàsquet, que per córrer, etcètera, i que aquest mateix calçat, per anar pel carrer, no necessitava depèn quines característiques. I llavors el que s'han fet són adaptacions estètiques, no? Han dit, no, ara l'important no és que amortigui pel salt del bàsquet. Ara l'important és que sigui molt maca per anar pel carrer, per lo qual s'han fet unes adaptacions estètiques. Inclús s'ha utilitzat tecnologia que abans es va deixar d'utilitzar i s'ha tornat a utilitzar, però que sempre han caminat, no, pel tema més visual, més estètic, no? En aquest sentit hem anat a pitjor.
Perquè ara ho dèiem, moltes vegades fins i tot es porten aquest tipus de calçat quan abans es portava taló. Quin és el taló perfecte per caminar i que sigui sa, que després la columna no se'n ressenti, no tingui conseqüències? Quina seria la mida de taló ideal?
Una mida ideal seria entre 2 i 4 centímetres.
Entre 2 i 4?
Entre 2 i 4. El 4 ja estaries mirant a màxims, i el 0, en moltes ocasions, no ens acabem d'adaptar, no? Aquella sabata que dius, o aquell calçat esportiu, no? O aquelles casuals que dius, és totalment plana. Pues aquest fet que sigui totalment plana, ja, a nivell muscular, no? Hi ha molta gent que no ens adaptem, no? Tenim unes tensions, no? I no anem còmodes. L'ideal, el que m'has demanat, 2 centímetres, tant si és sabata com si és esportiva, no? Casual.
Heu notat aquest canvi de tendència a les consultes dels podòlegs?
Hem anat a pitjor. Una sabatilla de córrer fa uns anys, i que s'utilitzava només per córrer, tenia com una entresola, una sola d'espuma. I aquesta espuma en generava una amortiguació, i això és bo pel nostre cos. Què ha passat? Que quan aquesta sabata l'han començat a fer en sèrie, però per anar pel carrer, han dit, no cal que posem aquesta sola d'espuma, podem posar uns plàstics, uns cartrons, un enreixat de plàstic o de cartró, que això el que estem fent és estem estalviant diners, no? I ja és suficient. Però, clar, evidentment, portem una sabata que la que, ni que no correm, a la que estiguem tota una tarda caminant, no té l'amortiguació. Per la qual cosa, això repetit molts dies, ens pot donar alteracions de les nostres estructures. Quan el peu de la sabata i el peu no amortiguem bé el nostre cos, normalment comencem a tenir problemes més a dalt, el que seria genoll, maluc, etc.
Doncs ens ha quedat clar, i la recomanació que també ens quedem aquí gravada és que l'ideal de taló és entre 2 i com a màxim 4 centímetres. Moltíssimes gràcies, Xavier Hortas, per haver-nos atès.
Moltes gràcies.
La Primera Pedra.
Cada diumenge dediquem uns minuts a parlar de filosofia, a parar-nos i prendre'ns la vida una mica més filosòficament. I ho fem sempre de la mà de la Montse Crespin. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
I avui la tenim aquí especialment ben acompanyada perquè acaba de sortir editat Després de la nada, dialèctica e ideologia en la filosofia japonesa contemporània. Un llibre publicat per Herder i que està coeditat amb el Fernando Birds. Fernando, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Vosaltres suposo que ja coneixeu a la Montse, ella és professora de filosofia de la Universitat de Barcelona, però a més és doctora en filosofia i ha estat investigadora becada per la Japan Foundation en el Centre Internacional d'Investigació en Estudis Japonesos, a Kyoto. És autora de nombrosos estudis entorn al pensament japonès i amb ella justament parlarem ara d'aquest llibre que està coeditat amb el Fernando, que el tenim a Japó.
Así es, en Kyoto.
El Fernando va estudiar filosofia a la Universitat de Buenos Aires, es va doctorar a la Universitat de Tübingen, Alemanya, i després de diverses estàncies postdoctorals al Japó, actualment és professor assistent a la Universitat de Kyoto, per això el tenim allà, i és autor del llibre Fenomenologia de l'Angústia i nombrosos articles a revistes especialitzades en filosofia. A la nostra formació universitària, los programas de estudios en filosofía están centrados principalmente en la filosofía occidental. Y vosotros habéis hecho este libro en filosofía japonesa. Es más, estáis especializados los dos en filosofía japonesa. ¿Por qué esta atracción por la filosofía japonesa?
Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación y por la excepción de dejarme hablar en castellano argentino. Sí, o sea, primeramente, no, en líneas generales hay un problema en muchos programas de filosofía que es principalmente eso, están centrados en filosofía anglo-europea o incluso estadounidense. De alguna manera se ignora y se invisibiliza muchas otras filosofías que hay. Yo, por ejemplo, en mi carrera de filosofía en Argentina, te diría que menos del 10% de las asignaturas tenían algo que ver con el pensamiento argentino y latinoamericano. Y pasa algo similar con la filosofía japonesa. Si bien en los últimos años se está leyendo más y traduciendo más sobre filosofía japonesa, todavía hay una especie de escepticismo, ¿no? Porque se habla de filosofía japonesa, se modifica la palabra filosofía con el adjetivo japonesa, ¿no? Como se exotiza un poco la filosofía japonesa. No es filosofía a secas, sino filosofía japonesa. Y esto genera un montón de preguntas interesantes para discutir qué es la filosofía, justamente, ¿no?
A mes, el libro, Después de la nada, tiene como uno de sus objetivos centrales introducir al lector a figuras poco conocidas de la filosofía japonesa contemporánea. ¿Cuáles son algunas de esas figuras y en qué recae su importancia filosófica, no solamente para la filosofía de Japón, sino también para la contemporaneidad filosófica en general?
Sí, pues en este caso, nosotros, tal y como exponemos en la introducción al libro, es fácilmente comprobable, y lo comentaba ahora mismo, Fernando, que ha crecido el interés por esa filosofía adjetivada, ¿no?, como japonesa, ¿no?, del siglo XX y reciente. Y es verdad que hay un interés sobre estos autores, pero también es cierto que el canon se ha reducido bastante, sobre todo a la constelación alrededor de la obra de Nishida Kitaro o de Tanabe Hajime. Y en menor medida, otros pensadores, ¿no?, incluso coetáneos de estos dos. Por tanto, nosotros teníamos un interés primero en hacer una obra en castellano disponible para el lector hispanohablante y que llegara más allá o que superara, y lo comentaba también Fernando, esos esquemas, digamos, marcados por la Academia Anglosajona. Y en segundo lugar, dar a conocer al lector figuras desconocidas o solo marginalmente estudiadas. Por ejemplo, autores como Tsuchida Kyozon, que como por ejemplo, pues yo demuestro en uno de los capítulos que lleva el volumen, fue uno de los primeros, ¿no?, en denominar antes que Tosaka Jun a las líneas filosóficas de Nishida y de Tanabe con el nombre de Escuela de Kioto. Fernando, por ejemplo, le dedica un capítulo extraordinario al concepto de experiencia básica en la obra de Tosaka Jun y otro pensador también desconocido, Miki Kiyoshi. En este caso, dos intelectuales que partían desde posturas que bebían directamente del marxismo y que iban a confrontar con el idealismo filosófico que es más común, ¿no?, en los autores de la escuela Cumbre de Kioto. En esta línea y el subtítulo, Dialéctica e ideología en la filosofía japonesa contemporánea, ya nos está diciendo que hay un gran foco en pensadores que indagan sobre cuestiones filosófico-políticas y asuntos que nos siguen interpelando hoy y para los que sus ideas nos aportan herramientas, no porque sean japoneses, sino porque son una aportación al pensamiento contemporáneo.
Es evidente que hay un aumento de traducciones al español de obras filosóficas de autores japoneses, pero ¿por qué es necesaria esta tarea en el estudio del pensamiento filosófico japonés?
Bueno, por un lado, de por sí me parece a priori algo positivo expander el concepto de lo que entendemos por filosofía. En ese sentido, ¿por qué no leer filosofía japonesa, no? Y más en concreto, ¿no? Se puede formular la pregunta de, bueno, ¿por qué filosofía japonesa en español, no? Porque hay como una distancia también geográfica entre los espacios hispanohablantes y Japón, ¿no? Pero me parece que, como decía Monse, estos autores piensan temas que son completamente actuales, temas relacionados con la política, con la ideología, hoy en día con el populismo, con los mitos sociales. Entonces, me parece que el hecho de traducir este pensamiento no solo nos acerca a estas reflexiones, sino nos abre la puerta a un montón de reflexiones que si no quedarían completamente olvidadas, sino que también el hecho de traducir mismo no es una reflexión filosófica. Cuando vos traducís un texto, estás relacionándote con el texto filosóficamente y estás generando tu propia reflexión filosófica.
¿Qué nos muestran estos problemas filosóficos? ¿Acercarnos un poco este pensamiento a nosotros que no conocemos nada de este pensamiento japonés?
Yo en este caso resaltaría la importancia de esos problemas filosóficos esenciales y en este caso pues que son relevantes y nos interpelan, ¿no? Lo decía también Fernando. Yo creo que hay varias cuestiones que los lectores encontrarán. Por un lado, por ejemplo, yo creo que es interesante la crítica que hace Tsuchida Kyoson a la filosofía académica, que para él era la representada por los autores que decía yo antes, ¿no? Ishide Tanabe, porque hace una crítica a una filosofía desconectada y ajena a la realidad material, tangible y social por parte de la filosofía como profesión. Esa crítica sigue siendo válida hoy en día. Hay una distancia entre la filosofía académica o academicista, si queréis, y lo que es la realidad en la cual pues estamos, ¿no? Tangible, decía, social, material. Yo creo que también, y aportará a los lectores seguro herramientas para dirigir la mirada a lo que son las grietas en los sistemas democráticos, y para ello tenemos el análisis, por ejemplo, que hace Tosaka Jun y Maruyama Masao respecto a cuál es la situación de los sujetos bajo los regímenes políticos. Eso también es de profunda actualidad. Y por último, un análisis que hace el profesor Morita en su capítulo, en el cual reflexiona en torno a la tesis según la cual la sumisión y la dominación de las mujeres por parte de los hombres en tiempos de paz es el prólogo de la violencia sexual que ellas sufren en tiempos de guerra. Y también, tristemente, es una interrogación que resuena en nuestro tiempo presente. Por tanto, son herramientas más que apropiadas para interpelarnos y al menos tener, ¿no?, unas herramientas para pensar nuestro tiempo presente.
Un pensamiento muy cercano que, Fernando, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué resumirías o qué abstraerías del libro?
Sí, yo agregaría a lo que dijo Monse también el concepto de subjetividad, tal como es tratado por estos autores y autoras. En algunos aspectos nos ofrece perspectivas que no están tan presentes en la tradición occidental. Obviamente es un tema de discusión, ¿no?, que se llama occidental, que se llama oriental, pero bueno, en este caso estamos simplificando un poco. Pero cómo se piensa la subjetividad en estos autores es algo muy interesante. Ellos se oponen conscientemente al concepto occidental, individualista, centrado en la razón, que descubren en la subjetividad de la filosofía occidental y proponen en muchos casos, por ejemplo en el caso de Miki y Tosaka es muy claro, proponen un concepto de subjetividad, primero que siempre social, porque la subjetividad para estos autores solo se constituye en relación con otras personas, es decir, yo, mi yo se constituye siempre en mi diálogo, en mi negociación con las otras personas y con las cosas que me rodean. Estos filósofos intentan pensar la subjetividad en términos muy concretos. yo existo en relación con otras cosas, en un tiempo histórico determinado, una sociedad determinada, una cultura determinada, y por ese motivo todo pensamiento que yo produzca, toda filosofía que yo produzca es una filosofía situada. Y esto tal vez hoy en día es más común escucharlo, pero estos autores lo están diciendo ya en 1930. Entonces hay muchos aspectos que están anticipados ya en la filosofia dels filòsofs japoneses.
Doncs avui hem volgut fer això, ens hem volgut acostar a aquest pensament filosòfic japonès a través d'aquest llibre, Después de la nada, dialèctica i ideologia en la filosofia japonesa contemporània. Són coautors, Montserrat Crispín Perales i el Fernando Birch des de Kyoto. Por lo tanto, Fernando, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y felicitaciones por el programa.
I Montse, com sempre, moltíssimes gràcies i ens retrobem el diumenge que ve.
I tant, gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 18 de juny de 1943 neix a Bologna Raffaella Maria Roberta Pelloni, més coneguda per Raffaella Carrà. La seva carrera artística s'inicia en el món del cinema. De la seva Itàlia va a Hollywood, on, com d'altres italianes, hi fa diferents pel·lícules que funcionen, però no amb excés. Més tard, ho prova a la televisió fent gala dels seus estudis de dansa i cant. Ho peta! Tant és així que, utilitzant tota mena de recursos artístics, aconsegueix la presentació de programes a canals de televisió de diferents països, inclòs a Catalunya. Una autèntica tempesta de personalitats que ens deixava ara fa 2 anys. El 1943 a la ràdio hi sonava Lena Horne i aquesta inoblidable Stormy Weather.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather.
Ja que parlàvem de Tempesta Carrà, la tempesta fa que no pari de ploure, ens deia aquesta veu tan identificable dels anys 40 del segle passat, Lena Horne. La ràdio d'aquí ens acostava una altra veu inconfusible, la d'Antonio Machín, amb la seva Isabel.
Isabel, no creas que lo mío es sueño de locura.
Tot i que segur que recordeu Machín per altres temes, aquesta cançó consta com una de les més venudes. L'any 1943, el règim franquista recupera el cànon pagar per escoltar que gravava la disposició d'aparells de ràdio a les cases. Aquest impost ja s'havia establert en temps de la República. Llàstima. Llàstima que no s'agafessin altres exemples del temps republicà com el de la llibertat d'expressió i la missió. Aquestes, no.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Marc Balcells, molt bon dia.
Molt bon dia, no, molt mal dia.
Molt mal dia, molt mal dia. Ai, Marc, això de no tenir-te aquí.
Que tinc... O tinc flashbacks de l'època de la Covid. La gent ha de saber que estic malalt a casa amb un refredat horrible. Sí. I estic al meu estudi de gravació, és a dir, sentat al terra del vàter i la tassa del vàter.
Molt operístic, escriptori. Molt operístic tot.
És molt dramàtic tot. I llavors, doncs, clar, tinc aquest flashback de quan havíem de fer servir vídeos de YouTube,
sí,
per explicar... Te'n recordes?
Ai, sí. No fa tant, eh?
Ja ho sé, ja, calla, calla. No, a més, la gent és molt pesada, perquè dius, estic refredat, oh, que no sigui Covid, que ara hi ha molta passa, i dius, mira, ara resulta que tothom té estadístiques.
Sí,
aquí de...
no, i a part és que ara el Covid ja no és el que era, afortunadament.
Estic molt refredat, i ja està.
Ja
no patiu,
no
em moc de casa. No,
de veritat és que no pateixo gens, perquè estic segura que d'aquí bueno, no res, ja estaràs bé.
Home, i tant, a més és que m'he de posar bé, no només clar, per tornar aquí a l'estudi, sinó perquè és que ara, avui, tornem a fer una altra òpera de les que vindrà al Liceu ara, perquè si l'última setmana vam fer el famós Orfeo i Eurídice de Glic amb el René Jacobs, ara toca un híbrid que ens ha preparat el Liceu de Dansa i Òpera, que és el Dido i Eneas. Escolteu-la. Del bel canto, Noemí.
Sí.
Sortim del bel canto i sortim d'Europa. És a dir, ens anem cap a òpera barroca i geogràficament ens anem a Anglaterra, perquè el Dido i Eneas és una òpera del Henry Purcell que es va compondre el 1689, la qual cosa la converteix en l'òpera anglesa més antiga de totes. Nosaltres ja la vam fer en el seu moment, a la primera temporada, o sigui que avui és un dia de flashbacks total, perquè, si us en recordeu la primera temporada, el repte que em va proposar la Noemí va ser que parléssim de mitologia, sí, a les òperes. I, per tant, la història de Dido i Eneas és de les més conegudes de l'èpica l'Eneida del poeta romà Virgili, que és, sobretot, aquella història de la fundació de Roma a partir de les cendres de Troia. El que passa és que, evidentment, has de resumir 12 llibres en una òpera molt curteta, eh? És una òpera que durarà molt poc i, de fet, és el que aprofita el Liceu per fer aquesta coreografia de la Blanca allí amb l'òpera. I, per tant, veurem les dues coses. Veurem l'òpera i veurem la dansa que girarà entorn de l'escenografia. I, clar, què és el que passa? Doncs convertir una història tan gran en una òpera que és molt curteta, eh? Encara que la veiéssim sense dansa, dura poc més d'una horeta i alguna cosa. És a dir, que aquesta és a pinyon. I llavors el que va fer aquí, sobretot en Purcell, és que amb el llibretista, que es deia Nahum Tate, van dir, bueno, canviarem algunes parts significatives de la història originària. Per exemple, a l'òpera, Dido s'enamorarà d'Eneas per compte propi, no pas perquè hi ha una poció amorosa, o, per exemple, en comptes de fer servir déus, faran servir bruixes. Per tant, si us sembla, passem a la història i us expliquem de què va aquesta òpera tan bonica.
Vinga.
Doncs la cosa va així. Dido, que és la reina de Cartago, havia promès no estimar mai més després de la mort del seu marit. Però ella s'ha enamorat del príncep troià Eneas. I poc després de que la parella s'enamori, a Eneas se li recorda el seu deure de sortir a Cartago per anar a fundar Roma. I, clar, evidentment, el que passarà és que la pobra Dido s'acabarà matant devastada. Però comencem a escoltar els fragments triats. Això que està sonant ara és una ària preciosa que es diu Ave Linda, I am pressed with torments. Escolteu-la perquè ja veureu la tristesa de la reina. Sembla, com es nota, aquest 1689?
Això és el que t'anava a dir.
Estiguem ben bé.
És ben bé que els instruments et traslladen en aquesta època, eh?
Completament. A més, és el que dèiem, no? És amb aquesta música i aquesta veu, aquesta entonació, té aquest aire digne d'una persona que està adolorida, però que a la vegada no és la típica boja que hem anat parlant al bel canto, etc. No, és, té aquest pes reial, té aquesta gravitas, no? Uh-huh. I, clar, el que ja està anunciant és això, no? Ella ja nota que passaran coses dolentes, perquè una de les coses que diuen aquesta ària és que està envellint sense conèixer la pau. Però escolta, anem a escoltar també el machote de l'òpera, anem a escoltar l'Eneas. I ara vosaltres direu, en una ària que es diu que les ordres de Júpiter han de ser obeïdes, vosaltres direu, però tu no has dit abans que els déus aquí no intervenien per res. Mm-hmm. Doncs és, aquí és el problema. Eneas creu que tota l'estona un enviat de Júpiter l'està obligant a marxar a fundar Roma, i clar, evidentment ell com a mortal ha d'obeir a un déu. Però és que és un fullet d'una bruixa que el que fa és posar en marxa tot el pla, perquè, com us he dit abans, les bruixes són les malvades que el que volen fer és destruir a la reina Dido. És a dir, aquí de sororitat ben poca. I llavors és el que diu ell, no? Prefereixo morir que abandonar Adido, i això és el que està dient en aquesta àrea. Però precisament ara que estem parlant tant de les bruixes, potser que les escoltem, i ara el que escoltarem no escoltarem ni el Dido ni l'Enea, sinó aquest cor. Prepareu-vos, que fa molta por.
T'he de dir que se'm fa estrany, sentir una òpera en anglès.
Bueno, sí, clar, però a l'època, clar, aquesta Anglaterra tan culta era un gran focus de l'òpera. Okay, fixem-nos en una cosa, això que estàvem comentant ara, no? Per exemple, de la gran diferència amb el bel canto. Aquí una de les coses que encara no ha passat és aquest gran sentit dramàtic de l'òpera. És a dir, quan us he dit això de que el cor feia molta por, era perquè realment veiéssiu aquesta contraposició que fa més riure que una altra cosa. Perquè és com, fins i tot diríem, com un cor amable, no? El que estem escoltant és l'aparició de les bruixes quan el vaixell de Enees marxa cap a Itàlia i elles el que estan cantant és que la destrucció és el seu gran afany, no? El seu gran delit. I clar, és així, ha funcionat, l'engany ha funcionat i la reina ha estat abandonada. Però clar, aquests riures demoníacs, no hi ha aquest sentit dramàtic que sentirem, per exemple, en el Macbeth de Verdi, d'aquella cosa tan demoníaca, d'aquella veu tan malvada de les bruixes, sinó que és bàsicament aquest cor més simpàtic, més amable, per dir-ho així. I ara passem ja al gran moment de l'òpera, que és la gran ària de la pobra Dido ja abandonada. Aquesta és l'ària estrella de l'òpera. Aquesta és la que tothom està esperant i és una ària molt difícil per la pobra soprano perquè ha de tenir un control vocal absolutament al·lucinant, però és una ària amb uns tempos molt lents, implica unes respiracions molt específiques i, en fi, aquí el que ens està dient és que la pobra Dido ja està completament abandonada i, mira si és bona, li demana al poble que la recordi però que oblidi el seu destí, que és un destí tan i tan trist. I així serà com acabarà l'òpera, amb ella morint, i acabarem amb aquest cor que sentirem ara que, bé, doncs dona aquest final molt anglès a l'òpera, per dir-ho així.
Doncs ens ha agradat molt aquesta òpera, que jo crec que valdrà la pena acostar-se al Liceu, perquè ja que tenim l'oportunitat de poder-la veure, doncs que l'anem a veure, no? A més curteta, fàcil, digerible, i amb aquest
toc
anglès.
I amb dansa, dos per uno.
I amb dansa, exacte, dos espectacles per un, sí senyor. Poc temps, però molt intens. Doncs, sí. Marc, ens anem a l'òpera, ens anem al Liceu, escoltant aquest fragment encara. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada a tothom.
Recupera't molt, adéu, un petó.
Moltíssimes gràcies.
La primera pedra.
Parlem d'economia, ho fem amb l'Eduard Conti, que és expert en finances personals, i avui d'un tema molt particular. Eduard, bon dia.
Molt bon dia, Noé.
El Pep Guardiola, que va guanyar la final de la Champions amb el City fa una setmana, aquesta temporada ha guanyat la seva tercera Champions i el seu segon triplet. Per què vols parlar exactament de futbol? O sigui, estem en una secció d'economia, ho saps, no?
Ho sé perfectament, eh? Però mira, ja veuràs la similitud.
A veure.
Mira, l'estratègia futbolística del Guardiola, del Pep Guardiola, es basa en el joc d'atac. Jo crec que amb això estem bastant d'acord, no? En tenir la pilota i moure-la ràpid, amb pocs tocs, però amb una possessió alta. Per això necessita posar sobre el camp un bon nombre de jugadors que siguin hàbils i amb bona tècnica. Això seria una mica la forma de jugar, no?, que veiem en el futbol dels equips del Pep Guardiola. Tot i que a la final, si entréssim ja en un tema més tècnic futbolístic, la final no va ser tan bonica, no? Va ser una final molt pràctica de guanyar, anar a guanyar.
De guanyar, que ja és el que tocava.
Llavors, avui el que farem és, avui parlarem d'estratègies de finances personals, i com que el joc del Guardiola està inspirat per la figura de Johan Cruyff, vull parlar de finances personals cruyfistes. I explicaré com podríem aplicar aquestes finances personals cruyfistes a la gestió dels diners.
A veure.
Llavors, l'estratègia... Què és l'estratègia, no? Doncs és el pla que seguim per aconseguir un objectiu. I és important que hi hagi estabilitat en la nostra estratègia tant si som entrenadors com si estem gestionant els nostres diners.
Val. Fins aquí? Val. Llavors, sí. Quines característiques destacaries de l'estratègia aquesta futbolística del Johan Cruyff?
Sí, mira, abans d'entrar més en el tema de finances, jo crec que Guardiola, d'alguna forma, ha perfeccionat el cruyffisme, futbolísticament. Jo destacaria cinc aspectes que em semblen molt destacats en el futbol d'aquestes dues figures, del Johan Cruyff i del Pep Guardiola. Primer, el joc ofensiu. Sempre buscar el gol sense especular, anar a l'atac. Segon, ser protagonista. Tenir la pilota i portar el pes del partit. Si la pilota la tenim nosaltres, no la tenen ells. És aquella frase que deia el Johan Cruyff de solo hay un balón y quien lo tiene decide, no? Aquelles frases que feia ell tan maques, no?
I que queien justament pel sentit comú.
Era de sentit comú, no? El menys comú dels sentits.
Exacte.
I tercer, defensar la qualitat, Sempre tots dos, tant el Cruyff com el Guardiola, sempre han tingut molt bon gust, no? I han volgut posar bons jugadors damunt del terreny de joc, Jugadors que tinguessin toc, que sapiguessin què fem la pilota, que tinguessin tècnica. En quart lloc, administrar els esforços, molt important. Això també és una frase del Johan, no?, que deia jo vull que corri la pilota, no tant els jugadors, que corri la pilota. Quan el jugador té tècnica, no és tan important que faci un desplegament físic molt gran, perquè el que fa és moure la pilota quan l'ha de moure, i si es mou la pilota ràpid, crees una superioritat davant dels rivals, no? I per últim, en aquestes característiques de l'estratègia futbolística de Johan Cruyff i de Pep Guardiola, el cinquè punt seria també evitar riscos si no són necessaris. És a dir, estem parlant d'una forma de jugar ofensiva, que també sap prendre riscos, però a la vegada intenta evitar els riscos innecessaris. Llavors, després també hi ha la tàctica. Ara està parlant d'estratègia, la tàctica és més flexible. Amb la tàctica podem negociar més, i el que fan els entrenadors i el que hem de fer també les persones és adaptar aquestes decisions tàctiques a les circumstàncies que ens trobem en cada moment, no? Com, per exemple, en aquesta final del dissabte passat, doncs l'estratègia de Guardiola seguia sent ofensiva, però es va trobar un equip italià ben plantat en el camp, i llavors la tàctica també va ser, doncs, potser no anar tan bojament a l'atac, no? També resguardar-se bé i aprofitar l'oportunitat per fer el gol.
I ara tot això que és molt inspirador, com ens pot inspirar a nosaltres a la nostra gestió dels diners? A veure com ho fem.
Mira, anem a enumerar cinc maneres d'aplicar el cruifisme futbolístic a la gestió de les finances personals. Val?
A veure, va.
Primer, jugar a l'atac.
I com juguem a l'atac?
Jugar a l'atac. Per exemple, si tenim dificultats per arribar a final de mes, el que faríem és mirar més com ingressar una quantitat més elevada de diners en lloc de pensar només en reduir les despeses.
Val.
O sigui, és mirar més l'entrada de diners que no pas reduir la sortida de diners.
Perfecte. Sí.
Per exemple, buscaríem una feina millor pagada, no? Per exemple, o posaríem en marxa un petit negoci que complementés els nostres ingressos.
Perfecte. Fins aquí, perfecte. Tenir el control de les nostres finances.
Aquest seria el segon punt.
Com ho fem?
Tenir el control de les finances. Això vol dir que no delegaríem la gestió dels diners en terceres persones, ni posaríem massa excuses quan les coses no anessin bé. O sigui, estaríem assumint la responsabilitat que tenim i prenent el control. Tindríem un paper protagonista, igual que el tenen els equips del Guardiola i del Cruyff, no? Seríem protagonistes damunt del terreny de joc, que en aquest cas seria ser protagonistes en la gestió dels nostres diners.
Clar que sí.
Per una actitud activa i proactiva.
Activa i responsable.
Sí.
Buscar la qualitat.
Tercer punt, buscar la qualitat.
A veure.
Igual que el Johan Cruyff i el Guardiola volen tenir jugadors bons damunt del terreny de joc, com a consumidors no ens tornaríem bojos en gastar el mínim. O sigui, seguiríem intentant comprar productes de qualitat, sempre, és clar, dins de les nostres possibilitats de pressupost, però intentant incrementar els diners disponibles per poder gastar més. I això també estaria dins d'aquesta actitud més ofensiva, no? O sigui, no tant obsessionar-nos amb, ostres, hem de retallar com sigui, hem de gastar menys, hem de comprar productes de menys qualitat, no. O sigui, intentar no baixar el llistó excessivament.
Prioritzar la qualitat davant d'altres coses.
Exacte.
I llavors fer treballar els diners també.
Aquest seria
un altre.
Aquest seria el quart punt, fer treballar els diners. Per exemple, des del punt de vista de la inversió, invertiríem a llarg termini en productes financers de qualitat. I no faríem experiments. No faríem experiments a l'hora d'invertir. No faríem cas dels influencers, del TikTok, del YouTube, de converses de cunyats, del que ens diu un amic que ha guanyat molts diners en 3 mesos, no. No seríem especuladors. Faríem coses que entenem i que sabem per què les fem. I entendríem fàcilment que per obtenir més rendibilitat cal assumir riscos. Que això és una qüestió que s'ha d'entendre bé. Però al mateix temps no perdríem el temps, per exemple, ni els diners fent trading, que és una forma d'intentar adivinar què passarà amb el mercat, d'anar invertint, doncs ara compro, ara venc, tal, i al final el que passa és que bàsicament perds, no? Com igual que perds al casino, doncs també quan vols fer d'inversor i no en saps prou, doncs també acabes perdent els diners.
I finalment, no prendríem riscos innecessaris?
Exacte, aquesta seria la cinquena forma d'aplicar els principis curifistes a les finances personals, també tenint en compte que igual que ell i el Guardiola ho feien damunt del terreny de joc, tot i ser futbol de risc, no? De futbol ofensiu, també a la vegada preníem precaucions i tot i que jugaríem a l'atac a nivell també financer i tindríem tolerància al risc, no seríem temeraris.
Això és important, sobretot en economia.
Sí.
I al final acabes amb una frase.
Home, hi ha una frase que del Johan Cruyff, que a mi m'agrada molt, que crec que la podem aplicar gairebé tota la vida, no? Que és: ganar siempre tiene que estar relacionado con pasarlo bien, no? Mm. És una frase bonica, no? Podríem dir treballar, en lloc de ganar, o gestionar els diners. Quan nosaltres li posem una mica d'alegria allò que fem, no? Perquè sabem el que estem fent i estem tranquils amb el que estem fent i amb el que decidim, és més fàcil que ho passem bé, inclús amb una cosa aparentment tan avorrida com gestionar els diners, no? I jo això sempre ho defenso, no? Perquè d'entrada, quan parles amb persones, quan faig formacions o quan faig assessorament, doncs d'entrada veus que... D'entrada és, ostres, quin pal, no? Això de tenir que fer excels i tenir que controlar els diners i de pensar en què invertiré, tot això. Després, quan tu les coses les vas dominant, les vas entenent, i veus també uns resultats, igual que passa amb el futbolista que juga a futbol, no? Arriba a passar-s'ho bé i a més si guanyes, doncs llavors ja és la carambola, no? Llavors intentem fer el mateix, intentarem gestionar bé els diners i a més aconseguir bons resultats gestionant aquests diners. Si ens ho passem millor fent-ho, més possibilitats d'èxit.
Segur que sí, doncs ho farem a més esportivament. Eduard, moltíssimes gràcies per aquest paral·lelisme que ens ha sorprès a tots avui. Gràcies.
A tu, vagi bé.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb ànima.
Avui dia és difícil tenir espai per tot dins de casa. Acostumem a tenir pisos petits i, per tant, tots els espais són necessaris. És important eliminar tots aquells espais inútils. En Joan Llongueras és interiorista de Coblonal Interiorisme. Molt bon dia, Joan.
Hola, molt bones, Noemi.
Volem que ens ajudis una mica. És a dir...
Doncs serà un plaer.
Primer, suposo que el més important, a l'hora de tenir l'espai ben aprofitat a casa, és identificar espais inútils. I no sé si hi ha uns espais que acostumen a ser inútils així ja en la majoria de cases, petites. Home, si tenim una supermasia, no sé on, doncs segurament no tindrem aquest problema. Però pensant en els pisos petits d'avui dia, no?
En els pisos petitets sempre tenim, encara que no ens ho sembli, espais inútils. I l'espai inútil és una... No sé, és quelcom que un dia vaig detectar i és, sobretot ho vaig detectar-ho pel fet de que el preu d'una vivenda... Això passa molt a les grans ciutats. El preu metre quadrat està pels núvols. Llavors no ens podem permetre el luxe de tenir un percentatge d'aquella vivenda inútil. Mm-hmm. Per què? Pues imagina't, no? Si al final resulta que tens un pis de... No diré superfícies, però si al final tens un 15 o un 20% de superfície inútil, passadissos, rebedors...
Aquests, són els punts claus majoritàriament...
Llavors, què hem d'aconseguir? Que aquella superfície, aquell percentatge, que al final, no sé, si ara li poséssim preu en aquests espais, imagina't tu, un passadís que té 8 metres quadrats, i si el preu metro quadrat de Barcelona el tenim a 6.000, doncs 6 x 8, 48.000. Doncs imagina't tu, tens 50.000 euros allà, totalment inútils.
Ara mateix m'acabo d'esgarrifar.
Sí, doncs imagina't si a més li sumem el rebedor.
Clar, perquè el rebedor quina utilitat té?
El rebedor, jo per mi, té... Realment té per mi dos grans sentits. Un és el de benvinguda. I un altre fins i tot seria el de filtre. El de filtre per dir... El de no benvinguda.
El de vostè es queda aquí,
vostè
i, no
es queda aquí i ja no passa. Llavors, en aquest cas, hauríem de valorar si ens interessa doncs aquest espai, donar-lo a la vivenda i donar-li algun ús més. Per això és important que quan estem fent un projecte, doncs tenir molt clar quins són els usos que li donarem a la nostra vivenda. I un cop tenim clars quins són els usos, començar-los a repartir. Veurem que anem justos. I llavors, com que anem justos, hem de veure si som capaços de donar ús en aquells espais inútils.
I per no tenir espais inútils, moltes vegades el més ràpid és tirar paret. Per exemple, en el cas del passadís, es tracta de desfer-lo simplement retirant la paret.
Allò és automàticament aquell passadís que, evidentment, sí que té un ús, que és el de comunicar un espai amb un altre. Però sí, a més d'aconseguir que aquest espai sigui comunicador entre una cambra i una altra cambra, a més d'això, si podem aconseguir que sigui multifuncional, doncs si al final resulta que aquell passadís és una cuina o és part d'aquella cuina, i sense anar més lluny, si vens a casa meva, que estàs convidada i pots venir quan vulguis, veuràs que per anar a la sala d'estar al menjador passes per la cuina.
I no passa res. I
no passa absolutament res, fins i tot et diria que té hasta el seu encant.
Mm-hmm. Després hi ha un altre concepte que tu dius que té importància, que jo no coneixia, que és maclar l'espai.
Maclar l'espai per mi...
Què és això?
És gaudir i disfrutar. És a dir, al final resulta que tens 60 metres quadrats.
Uh-huh.
I dius, bueno, dedico 8 a l'habitació d'un nano, 10 amb un altre, l'habitació de matrimoni. Bueno, ja no ens cabe, perquè amb 60 metres ja anem molt justos. Però el que no podem permetre's el luxe, és de, o el que és molt trist, és que aquells 8 metres quadrats de l'habitació del nen tinguis aquells 8 més un espai que seria la playroom, l'habitació de joc. Si aconseguim maclar a l'espai de l'habitació del nen amb la playroom, al final resultarà que la playroom no en té 10 i l'habitació del nen 8, sinó que la playroom en té 18. I si estem a l'habitació del nen, l'habitació del nen no en té 8, en té 18, perquè els metres quadrats de la playroom pues, estarien sumant. Això, si ho barregem... Si ens n'anem a el que seria la cuina, o la sala d'estar, o menjador, doncs aquest joc també el podríem fer. Podríem maclar la cuina amb el menjador i amb la cuina, o la cuina amb el menjador o el menjador amb la sala d'estar.
Que això és molt el concepte de cuina oberta, no?
Cuina oberta, però bueno, també podríem fer habitació oberta o podríem fer... És a dir, és al final de que quan tu estàs a la cuina, realment la cuina per què és tan gran? Perquè estàs aprofitant els metres quadrats que té la sala d'estar i que té el menjador. I quan estàs al menjador, aquells metres quadrats, clar, si tenim una paret i una porta, doncs la cuina està... La cuina és la cuina i el menjador és el menjador. Però si al final tinc un sol ambient, i això com ho aconseguim? Maclant-lo. I maclant-lo vol dir fusionant-lo. Vol dir amalgamant-lo un espai amb l'altre. És a dir, al final, al millor, el material del paviment de la cuina flueix, entra a la sala d'estar. O la pintura de les parets, aquell tono tanino o aquell azul petrol que hem fet amb una paret, aquell blau resulta que ha fluït i s'ha penetrat, ha maclat a dintre de la cuina. I al final la percepció és que és un mix, no? És una barreja. I aquesta barreja estem gaudint de... Ja no tens una cuina de 8 metres, ja en tens una de 18.
Exacte, no? Sí, la sensació d'amplitud la guanyem justament integrant aquests espais i eliminant sobretot barreres visuals, que són les que tallen més com les parets, que aquestes serien les reines de la delimitació, no?
Sí.
I també jugant, suposo, com a espais amb el terra, delimitant simplement amb catifes o coses d'aquestes, o no cal ni això?
Mira, el concepte, diria, no sé si es pot fer publicitat o no, però si tu vas a botigues d'aquestes de mobles tan grans que coneixen tots,
doncs si
mires en l'aire, te'n donaràs compte que estàs en una nau industrial.
Sí.
Però, en canvi, si tu estàs mirant en cap a baix, te'n donaràs compte que és un menjador, una sala d'estar, un bany, després un altre menjador, després un tal... I al final, què és el que t'està transportant? Simplement un camí. Ells han fet un camí, han fet un flux, i aquell flux és el que la gent està continuant i està fent esses i esses i més esses a dintre d'una nau que fa tanto de largo, por tanto de ancho.
Sí, sí, i ningú ens diu res, eh? És veritat, anem tots a... Doncs es tractaria d'això, de fer fluir a través de...
Al final, baixant un sostre, baixant un sostre sense parets, eh? Baixant un sostre sense parets, tu aconseguiràs canalitzar a les persones per aquell pas, no? I si tu, tal com has dit, canvies el paviment o poses una catifa, doncs aconseguiries el mateix efecte.
Doncs, més o menys, jo crec que ho tenim. De totes maneres...
Però, sobretot, dona-li ús a l'espai inútil. Mm-hmm. I un ús que per tu sigui important. Si tu tens una golfa i no la fas servir mai i ets un amant dels escacs, i et montes en allà una man cave i et montes allà un espai tu per jugar als escacs, clar, com que ets un apassionat dels escacs i t'encanta jugar 4 cops a la setmana, de cop i volta aquell espai que mai feia servir, de cop i volta l'estaràs fent servir 4 cops a la setmana. Posa ús en l'espai aquell inútil i allò és automàticament... Aquells metres quadrats passaran a ser no inútils, sinó molt útils.
Però clar, per això, com sempre, ens hem de parar, hem de pensar, hem de saber què volem i què és el que ens agrada, i llavors anar per allò, no?
Exacte.
Que a vegades és molt difícil, ho hem dit així molt fàcil, però és més difícil del que sembla. Doncs moltíssimes gràcies, Joan Llongueras, ell és interiorista i el trobareu a Coblonar l'interiorisme per haver-nos ajudat a eliminar aquests espais inútils que no els volem a casa. Moltes gràcies.
A vosaltres, ha sigut un plaer. Mercès.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
El Lluc és graduat en Història, el Lluc Aparicio, en Història de l'Art. Va començar a penjar vídeos a Instagram en clau d'humor, de pel·lícules i programes en mallorquí, durant el confinament, com a resultat de l'avorriment, com tantíssima gent, mentre feia el treball, en aquest cas, de final de carrera. Al principi només eren els seus amics, veient els seus vídeos, però es va anar creant comunitat. Ara el seu perfil Aparicio Productions, no? Suposo, ara ens explicarà, té gairebé 17.000 seguidors. Lluc, molt benvingut.
Moltes gràcies. Ho has resumit perfectament.
Que sí?
Sí, està tot ja ben preparat perquè...
Sí, m'he documentat.
Aparicio realment és perquè jo de cognom sóc Aparicio i en el seu moment ho varen transformar a mallorquí, varen dir Aparicio es Foraster, en mallorquí seria Aparicio. I Productions ho vaig posar en anglès perquè, com que sempre hi ha hagut aquesta mentalitat de que lo de fora és més bo, pues per fer sa befa i per fer sa broma, vaig dir, això no, aquí no serà Productions, aquí serà Productions.
Doncs mira, has aconseguit que 17.000 persones militin amb aquest Productions.
Sí,
eh?
Encara no m'ho crec, és una cosa que...
Incondicionals, no, clar, suposo que déu-n'hi-do, perquè a més és en mallorquí, vull dir que sembla que moltes vegades, i això és el que diem sempre des d'aquí, des del Treu la Llengua, quan parlem amb gent que està a les xarxes i ho peta amb la seva pròpia llengua, i llengua minoritària com és el català, mallorquí, valencià, que sembla que no hagi de poder ser, no?, tenir molts seguidors quan fas amb una llengua minoritària.
Sí, és vera que te'n dones compte un punt quan te comencen a conèixer, perquè vulguis que no, Mallorca és petita, de 7.000 persones, clar. A Mallorca, jo tinc 90% de seguidors són d'allà. Te'n dones compte que o m'hi vas a comprar un dia i te reconeixen i què ha passat aquí? Pegues el bot de... Tinc el meu Instagram personal, me coneixen els meus amics, m'està reconeixent gent que quan me saluda no sé si és que varen estudiar jo i no me'n record o que és una persona que me segueix. Què passa?
Això és el que els passa als famosos.
Sí, famosa petita escala perquè me reconeixen a 10 quilòmetres de Camelo. Però...
Està molt bé, és allà on t'interessa que et reconeguin, no?
Sí, realment sí.
Sí, bueno, perdràs intimitat, però guanyaràs també en proximitat amb molta gent que, com dèiem, et segueixen i et segueixen per dir coses com aquesta.
El mallorquí preciós, número 4. Aquí no se diu, más vale pájaro en mano que ciento volando. Aquí se diu, valment, menjar sopar en baus i he pensat dits, que menjar sopar en sot dits i he pensat zau.
És a dir, no más vale pájaro en mano que ciento volando, exacte, sinó que aquí es diu, val més menjar sopes amb ous i llepar-se els dits que menjar sopes amb els dits i llepar-se els ous. És complicat de dir a perill d'entrebancar-te, eh?
Clar, al final quan t'ho prens ja està, ho dius.
Clar, a veure, digue-ho tu, torna a dir.
Val més menjar sopes amb ous i llepar-te els dits que menjar sopes amb els dits i llepar-te els ous. Vaig aprendre de molt petit. Al final el que faig és que fa aquestes coses que han creat com soc, que me feien gràcia quan era petit i que dic, s'està perdent, fa molt d'anys que no ho sent, i ho fico a un vídeo. Un vídeo que ja veus, dura 11 segons i han vist 200.000 persones. És una locura per jo, perquè dic, i això ho sentia son pare d'un amic meu quan anàvem a que seva dinar. I dic, mira, doncs ha arribat.
És que, a més a més, molt gràfic, és que realment és així. Doncs escolta, no t'esperaves tu tampoc aquesta reacció amb coses tan simples com aquestes, perquè al final suposo que és que la gent el que no està acostumada és a que parlin de la seva pròpia llengua amb aquesta naturalitat, no?
Exacte, i això és un vídeo que realment vaig penjar com una història d'aquestes que duren 24 hores, que no li donava cap importància, i ara fa un any la va rescatar, perquè ja vaig penjar en vídeo, ja va rescatar anticòlegs d'aquestes per passar-se estona, i va ser quan vaig dir, uep, què passa? Aquí veig gent de Barcelona que m'ho comença a seguir, gent d'Ibissa, gent de València, i dic, estic arribant com un fora, ho vaig mirar i dic, no, és que veig que aunque dura 11 segons i la frase és graciosa, ha agradat. I dius, estan bé aquest vídeo, és que realment són robissos, que no és...
Sí, no, i a més ens agrada molt recuperar sobretot aquest tipus de coses que es van perdent, perquè al final la llengua ens l'estimem tots, i el que no volem és que s'acabi desapareixent. Com la teniu a Mallorca? Tu com te la sents?
Mira, jo tinc un problema molt gran, i és que me'n dono compte, jo tinc uns seguidors que són fantàstics, però després sempre hi ha el típic hater. Per entendre tres tipus, tinc el castellà, que esto es català, amiablement cristiano, tinc el català, que el mallorquí és una llengua molt bruta, no m'ho interessa, i tinc el mallorquí, que me diu visca el mallorquín, que ha una puta escritolanista. Esclar, això són els tres tipus de haters que tinc. Com està la llengua a Mallorca? Pues com jo l'entenc, el mallorquí se nutreix del català, se fa pinya per no perdre ni aquesta cultura ni tot el que s'ha aconseguit durant aquests anys. No has d'anar a cercar més coses en lloc d'això. El que te trobes de tot. En general, a la vida te trobes de tot.
Però vull dir que tu pots viure en mallorquí perfectament, és a dir, sí, pots parlar perfectament. Home, aquí a Barcelona ens passa moltes vegades que vas a parlar i no t'entenen parlant en català aquí a Barcelona nosaltres. Per tant, això és el que volia dir. És la mateixa realitat la que teniu allà?
Sí, és la mateixa realitat, perquè vulguis que no, ve gent de fora que potser no domina la llengua. Al final, qui ja d'un temps acaba aprenent lo bàsic, perquè vol dir que no el desentiró, allà se xerra molt mallorquí. Se xerra molt de mallorquí, sobretot en els nuclis de fora vila, del centre
de Silla, això.
Quan vas a ciutat, ho has d'agafar amb pinces, se'n xerra, no? Perquè encara vas per allà, jo xerro sempre mallorquí, m'entenen per tot, quan t'he de canviar de llengua no hi ha cap problema. Ho faig perquè no m'entenen. I dic, jo que t'he d'anar a xerrar si no m'entens, i vull que m'ho duguis un cafè en llet, a saber que m'adús quan t'ho demani, no?
Sí, podem tenir problemes. Però suposo que de cara a l'estiu encara és més complicat, no?, que t'entenguin.
T'entenen més en anglès o alemany a vegades.
Exacte, que en castellà. Sí, segur. Doncs escolta'm, ens agrada molt parlar de la teva part de xarxes. En el fons és una manera de col·laborar amb la difusió de la llengua, encara que no sigui conscient ni intencionat. Ho veus així també?
Però és conscient i intencionat.
Jo sí,
me sap greu que se perdi. Clar. Quan vaig en el bar i me sec i sento les dues persones de 70 o 80 anys que fan la xerradeta, tenen expressions que si no les agafes i les fas servir s'arribaran a perdre. Si ho fas tot en castellà, que és el que hi ha una part de la població que intenta, que és que les llengües minoritàries se'n vagin, pues això se perdrà. Jo el que faig és que us gravaré un vídeo. O fer un vídeo de doblatge i ficaria aquestes frases que al final a qualcú li fan gràcia i les utilitza després en el dia a dia.
Exacte, això és el que t'anava a dir, que el que esteu fent vosaltres, la gent tan jove que ja comenceu a entrar en xarxes, és que torneu a posar, i ara quedarà molt ridícul, però és així, de moda parlar en mallorquí, en català, en valencià, entre la gent jove. Perquè el gran problema és parlar amb la sensació de que la llengua està caducada.
Exacte.
I que queda millor parlar-ho en castellà. Vosaltres l'esteu tornant a actualitzar i a fer que la gent se senti identificada i que mimetitzi amb la manera de parlar, que també es poden fer bromes i segurament fins i tot arriben més lluny que no pas si ho féssim una llengua que no sigui la teva, no? Tu segueixes a molta gent?
Segueix que gent que troba interessant, i m'és igual si ho fan en castellà, si ho fan en català o si ho fan en anglès. És veritat que la gran majoria de gent que segueix que és de Mallorca xerren en mallorquí perquè o són amics meus, són coneguts, o gent molt propera que compartim moltes coses. Però jo m'és igual en quin idioma faig. Ho has de fer que te sentis còmode.
És que si no es nota, vull dir que seria fictici i no, segurament no tindries tants seguidors, n'estic convençuda.
No, això estic segur, a més.
Sense naturalitat no s'aconseguiria.
Sí, sí.
Doncs escolta'm, seguiu-lo. És a Paricio Productions, en anglès. Paricio Productions, i el trobareu tant a TikTok com a Insta. Escolta'm, si et sembla, aquest estiu vens I ens fas una mica de guia de Mallorca, encara que sigui per dir-nos que no hi anem perquè ja esteu saturats.
Vols fer un free tour per Mallorca, no passeu pena.
Exacte, doncs vinga, va, tornarem a convocar. Moltíssimes gràcies, Lluc.
Gràcies a tu.
La primera pedra @racu.cat.
Ai, Noé.
T'has avançat, jo volia dir.
No,
bon dia, Isabel.
No, jo m'he avançat a tu, em sap greu.
Molt bé, molt bé.
Que t'he vist bé.
És que estava ballant-la.
Estaves ballant-la.
La
sintonia.
La sintonia,
ah,
sí, sí.
Molt bé. Sí, 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 que t'agrada.
No, el moment d'entrar.
Sí, és que ja sé que no pots evitar.
No, no.
Llavors, clar. I si vols, posa-te-la al mòbil.
Sí, hauríem de buscar un dia versions de la sintonia de la Isabel Vinaixa.
Sí, n'hi ha, segur que n'hi ha.
Segur, segur, segur. A veure,
ai,
que avui tractarem...
Deixa'm respirar.
Respira, respira, que t'he vist que entraves així com una mica atabalada.
Sí, sí, oi, que s'està bé aquí, eh?
Veus, ara relaxa.
La temperatura ideal, la companyia...
Tot bé.
L'aigua,
i la
el cafè,
música?
La música...
Que és la que ens ha portat.
Tot plegat, el què? Programa en si... Què? Què m'expliques? Què, no? Què tal el diumenge? Jo no. Sí?
És que tens poques ganes de parlar del tema.
Sí, jo tinc ganes, però una mica de conversa, no?
Sí,
si no,
doncs jo molt bé, i tu, Isabel, què tal?
També, anem fent. Sí, un dia més, un diumenge més.
Veus?
Un dia estupendo, juny, què vols més?
Tot passa massa ràpid, per això.
Massa, sí. Massa. Fins i tot la secció passa massa ràpid.
Sí. I el temps també. I ens arribarà el moment de tancar el programa i no haurem
parlat
del tema.
Isabel, calla, per favor.
Ai,
calla
no.
I posa la primera cançó.
Clar,
va.
Això sí. Això
no et
sí.
Diré res.
No, doncs no m'ho diguis.
No et diré res, només et dic que és espectacular.
Sí?
Sí, l'original sí. Les versions també, però l'original és molt xula.
Mm. A veure.
Et recordarà, et farà tirar enrere, diràs, ai, que jo l'escoltava. Va, fem play. Just a castaway, an island lost at sea. Another lonely day, with no one here but me. Oh, please, digue-ho.
Digue-ho,
digue-ho, va.
Police.
L'has ballat?
Oh, i tant.
L'has cantat?
I tant.
L'estàs ballant?
La
seguiràs ballant?
I tant.
La seguiràs cantant?
La seguiràs cantant.
Doncs va, any 1979, senyors i senyores, Message in a Bottle del gran grup The Police. Què dir? Què dir The Police? No es pot dir res més.
No.
Un grup brutal, anglès, de pop rock, espectacular, que encara sona i sonarà amb la veu de Sting, etcètera, etcètera. La primera versió que us porto és del grup All Saints, que és un grup britànic que es va formar a Londres l'any 93 i que va publicar X discos i de cop i volta van com desaparèixer. Però m'ha fet gràcia aquesta versió perquè, a banda de les quatre noies, que són quatre cantants, hi ha la veu de Sting per sota.
Ah?
No sé si l'heu sentit.
A veure, a veure.
Dios, nenes, que bé, no? Que hagi cantat amb vosaltres.
Caram.
Doncs així comencem, amb una versió amb el mateix cantant. Ara.
Que bo,
sí. Se le oye, se le siente, está presente. Anem per
la següent.
Segon.
Vinga, va.
Endavant.
Canvia molt aquesta versió, sí que la canvia, eh?
Sí, 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 aquí sí que ja podem dir que és versió-versió.
Versió-versió.
Escolta, escolta.
Aquí no està, ja estava mirant a veure si era l'Sting, no hi és aquí.
No, aquí no hi és, aquí no hi és. Aquí estem parlant del senyor Maxi Priest, conegut pel seu nom artístic com aquest, Maxi Priest, és un vocalista de reggae, evidentment, britànic, d'origen jamaicà, que li ha donat, evidentment, un altre estil, una altra manera d'enfocar la cançó, un altre rotllo, més així, evidentment, més reggae, més festiu, per dir-ho així. M'ha costat una mica, perquè la majoria de les versions anaven sempre al mateix estil. El mateix estil
que tinc. És difícil versionar.
És complicat. I les que he trobat eren massa chill out, massa...
Yeah, massa relaxades.
Massa cursis, perdoneu-me, eh?
Poc treballades, també, sí.
Sí, poc treballades o massa lineals, i dic, no m'agrada, i m'ha costat, i al final he trobat aquestes tres.
Va.
I l'última és una versió en directe d'un artista, cantant i compositor, periodista i productor musical americà, que a mi a ell ja per si ja m'agrada, perquè és molt conegut, et dic el nom ja directament.
Va.
És el gran John Mayer. Endavant, sisplau. Recorda una mica la veu per això, eh, Sting?
Sí, però a mi aquest artista m'agrada moltíssim i jo ja el coneixia, però me'l va acabar de conèixer el gran Jordi Beltran. Em va dir, escolta'l del tot. I és que és boníssim, és que m'encanta. Aquesta veu que té com a vellutada, com que respira, que sembla que s'hagi acabat de llevar. M'agrada moltíssim i, a més, és que és fantàstic.
Sí, sí,
personalitat. I descobrir que no en tenia ni idea, que havia fet una versió, dic...
meva.
Una ja la tinc, me'n falten dues. I les dues aquestes m'han costat, però al final crec que me n'he sortit prou
bé. I tant. John Mayer.
Oh. Mel, mira, és ja. Mel. El
començarem a escoltar Toque. Mm. Doncs ens quedem amb aquest tema.
Sí,
ell mateix, eh?
Doncs, sí.
Isabel, que acabis de passar un gran diumenge.
Igualment, petons.
Adéu a tothom. I should have known it right from the start.